Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El 45% dels docents diu que té una salut psicològica dolenta i un 36% està disposat a deixar la professió, segons el sindicat USTEC. D'altra banda, 6 de cada 10 professionals afirma que treballa 6 dies a la setmana i el 24% que fa més de 13 hores de treball a casa. Tot plegat a partir d'una enquesta que han respost uns 14.000 docents. Per Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, la situació és greu i insta el govern a actuar abans que sigui massa tard.
Intentar encetar un camí cap a la reversió de la tendència que estem patint a aquest abandonament de la professió s'està convertint en un problema molt greu i no podem permetre doncs, que això arribi a ser una situació irreversible, perquè llavors a nivell de l'educació de Catalunya tindrà un problema molt gran, i qui ho patirà serà evidentment els nostres infants i adolescents.
I el president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha lamentat el canvi d'opinió, diu, en 48 hores de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, davant la Copa Amèrica. Sánchez Llibre ha assegurat que des de Foment lluitaran perquè la Copa Amèrica es quedi a Barcelona i es torni a celebrar en 4 anys. D'altra banda, el secretari general de l'Associació Valenciana d'Empresaris, Diego Lorente, ha desitjat que les institucions apostin pel País Valencià perquè organitzi l'esdeveniment, diu, per l'impacte econòmic i les qüestions empresarials que suposaria per la capital. I no deixem Barcelona, perquè les dues principals patronals de l'oci nocturn, Fecalón i Fecasarm, celebren la designació de Carmen Zapata com a comissionada de nit de Barcelona. Les dues patronals aplaudeixen el perfil de Zapata, que diuen coneix el sector i esperen que serveixi per millorar les condicions dels locals i la convivència nocturna amb la ciutadania. Consideren que era una figura necessària, que existeix a altres ciutats i que té un to molt conciliador. I el nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya augmenta un 12,5% a l'agost respecte al mateix mes de l'any passat, fins a 5.032. Són les dades provisionals a l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més baixa d'aquest 2024 i que, en comparació amb el mes passat, és pràcticament un descens del 26%. Arrenca a Igualada la primera fira dedicada a Albert Urbà. L'organitzen la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada amb l'objectiu de posar a l'abast als ajuntaments, als proveïdors, els materials, les solucions i les novetats que existeixen per gestionar Albert Urbà i promoure la biodiversitat. Tornem a més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, en Joan Muñoz a la producció, i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dijous 24 d'octubre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Aquest dijous està tenint més humitat que dies enrere i s'ha traduït en més boires matinals. De fet, encara aquests núvols baixos continuen presents en alguns indrets de la Catalunya central o de la Vall del Segre, com la Plana de Lleida. Igualment s'estan desfent força, per exemple, els que hi havia cap a les comarques de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, alguns núvols encara quedaran, sobretot als altiplans, també a prop de les serres del Prepirineu, l'interior de Tarragona. la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. I, de fet, moltes comarques, especialment les del sud, també la costa, prelitoral, tindran ampli domini del sol. I això farà que la tarda torni a ser molt i molt suau. Pel que fa al divendres, comencen els canvis de temps. Ja arribaran alguns primers ruixats al voltant del mig matí i migdia per les comarques de Ponent. I, sobretot, el divendres a la tarda i vespre acabarà plovent amb ganes a gairebé tot Tarragona i tot Lleida. Ja a la nit de divendres a dissabte, aquesta pluja s'escamparà a la resta del país. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, dia contra el canvi climàtic, al Connectats parlarem de l'estudi que ha fet Barcelona Energia sobre el consum d'electricitat. Parlarem amb Arnau Álvarez, responsable de l'àrea de negoci de Barcelona Energia i enginyer especialitzat en energia. Acabarem a la primera hora amb la tertúlia generalista i ho farem per analitzar alguns canvis que presenta la reforma del Codi Civil a Catalunya i les pors dels esportistes espanyols a reconèixer la seva homosexualitat. A partir de les 5 coneixerem els capgirats de Castellà, que estan a punt per a la seva diada. Ho farem de la mà de Joan Aura. Continuarem amb patrimoni per endinsar-nos en l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. I acabarem amb cultura per celebrar els 40 anys de la discogràfica sabadellenca Pickup. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens actualitzem i ho fem amb la ronda informativa que comencem de seguida per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Festa Major de Terrassa s'ha endut una nominació a millor programació de Festa Major als Premis Arc 2024. La gala se celebrarà el proper 20 de novembre al Teatre de la Llotja de Lleida. Els Premis de la Indústria Musical en Directe tindran lloc per tercer any consecutiu a la capital del Segrià, que és l'anfitriona, amb un objectiu clar, que és el de descentralitzar i equiparar culturalment el territori català per garantir l'accés a la cultura per igual a tota la societat catalana. La 22a edició dels Premis de la Indústria Musical del Directe són atorgats anualment per l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Els Premis Arc 2024 distingeixen 12 categories i pel que fa a Terrassa competeix directament amb les festes majors de la Seu d'Urgell, Maig de Tàrrega i Monells. El passat dilluns 22 es va obrir una votació interna per seleccionar els guanyadors de cada categoria i aquests es donaran a conèixer el 20 de novembre.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell es posiciona a favor de regular els lloguers de temporada i d'habitacions. La Junta de Portaveus ha aprovat gairebé per unanimitat controlar de manera més efectiva els preus de l'habitatge i evitar així l'especulació per part dels propietaris. Mal a dir, però, que els ajuntaments no tenen competències en aquesta matèria. I, per tant, l'acord assolit a Sabadell aquest dimecres és més aviat simbòlic. Però ara, almenys, l'Ajuntament sí que podrà instar a la Generalitat i a l'Estat a moure fitxa en aquest tema. Gabriel Fernández és el portaveu d'Esquerra Sabadell que ha presentat la moció.
En aquesta moció estem satisfets del suport que ha rebut de l'àmplia majoria dels portaveus, a excepció de la dreta i l'extrema dreta espanyoles. La resta ha donat suport i això és bo, això fa que la ciutat pugui avançar en una línia que per nosaltres és la correcta, que és la defensa de drets fonamentals com és l'habitatge.
Recordem que aquesta llei porta unes setmanes encallada al Congrés després que Junts canviés el sentit del vot i votés en contra.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Totes les partides dels pressupostos del 2025 augmenten i s'ampliarà la plantilla municipal en 121 places. Aquests són els nous detalls que ha compartit Juan Fernández en l'audiència pública dels pressupostos, on ha respost les preguntes de la FAB, d'associacions veïnals i d'entitats esportives de la ciutat. Escoltem a Rubén García, que és el president de la FAB.
Está muy bien que añadan plantilla, pero claro, nosotros lo primero es que queremos participar. Porque tenemos información de dónde hay que invertir más, porque estamos a pie de calle cada día, y sobre todo de dónde se van a poner esos recursos.
Per la seva banda, el govern local explica que en total s'ampliarà la plantilla de treballadors municipals en 121 places. Entre aquestes hi haurà 17 educadors socials, 13 administratius, 19 treballadors socials i 3 tècnics de grau mitjà. Amb aquest augment de la partida de recursos humans i del total de les inversions, Juan Fernández, primer tinent d'alcaldia i regidor d'Hisenda, es mostra orgullós tancant així el seu pas per l'Ajuntament de Badalona, ja que, recordem, aquest divendres deixarà l'acte de regidor per dedicar-se exclusivament a ser portaveu del PP al Parlament. Respecte a les demandes del club d'hoquei Sant Josep, el primer tinent d'alcalde ha explicat que en els nous pressupostos hi ha una partida de 400.000 euros per instal·lar la coberta de les seves pistes, que es preveu executar en el 2025. Preguntant per la mateixa entitat, també ha afegit que es destinaran 235.000 euros en arreglar la caldera de Can Cabanyes, que s'enllestirà abans que acabi la temporada.
Gràcies, Santiago. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'equip de govern municipal del Prat preveu congelar l'impost de béns immobles a habitatges i comerços l'any que ve. En canvi, sí que augmentarà un 10,8% a les 70 empreses més grans del municipi, mentre es manté el que afecta el port i l'aeroport al màxim possible. Tot plegat es debatrà al ple municipal d'aquesta tarda. La gran novetat és l'establiment d'una nova taxa de residus per tal de donar compliment a la normativa europea, que preveu més descomptes per qui més recicli, amb una bonificació de fins la meitat d'aquest impost. La resta de preus de serveis també augmentaran a la seva majoria un 10%, com són, per exemple, les tarifes esportives o les entrades d'envio.
Gràcies, Luis. I ara, de retorn a l'altra banda de Collserola, des de Castellà, ens informa Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. L'empresa castellarenca Grau S.A., especialitzada en solucions de tints i acabats per a diverses indústries, ha rebut aquest dijous el Premi Cambra a l'empresa més longeva que atorga la Cambra de Sabadell. L'acte, que ha estat presidit pel conseller de Treball i Empresa de la Generalitat, Miquel Samper, es fa a Fira Sabadell amb més de 300 persones del sector empresarial de la comarca. Fundada a Sabadell el 1868, l'empresa és un referent de la indústria tèxtil i pionera en sostenibilitat i digitalització. Després dels aiguats de 1962, l'empresa Grau, aleshores ubicada al vapor de Calsec de Sabadell, es va haver de reconstruir, ja que un 60% dels edificis i el 80% de la maquinària es va destruir a banda de tota la documentació. Tot i les dificultats, l'empresa es va refer i es va establir a Castellà. El 2018 va rebre el floc de llana del Gremi de Fabricants per la seva llarga trajectòria.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. L'escola Collserola compta amb un nou refugi climàtic. Situat enmig del pati del centre escolar i en forma de cúpula, ha estat elaborada pels estudiants del màster en disseny paramètric de la UPC, tal com explica el codirector del màster en disseny paramètric a l'arquitectura de la Fundació Politècnica de Catalunya, Gerard Bartomeu.
És una estructura híbrida, no?, que és mig refugi climàtic per un costat i mig espai híbrid de docència, espai de formació, aula a l'espai lliure. En definitiva, és una pell transpirable que el que fa és que millora les condicions de confort d'un pati on els arbres no creixen amb molta força, també pel tipus de subsol que hi ha, que potser té reblers, runa, i mai acabaran sent arbres suficientment grans com per donar ombra en aquell espai de joc.
Fet amb fusta contraxapada i xapes metàl·liques, l'objectiu del projecte és crear un espai lleuger i ecològic que a la vegada permeti protegir els infants del sol i la ventilació. Construït en 4 mesos, s'espera que més enllà de ser un lloc d'ombra també tingui una funció híbrida, conegut com a trèvol. Està decorat amb dibuixos extrets d'una base de dades que s'utilitza per entrenar la intel·ligència artificial. L'any passat es va instal·lar una estructura similar a l'escola Turó de Can Mates.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Avui es commemora el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, coincidint en la mateixa setmana que s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Estalvi Energètic. Dues dates que posen de relleu la importància de reduir el nostre consum energètic. És per això que la comercialitzadora pública Barcelona Energia ha publicat els resultats d'una anàlisi de consum als 36 municipis metropolitans on presta servei. Marxem cap al Prat Ràdio, on ja hi tenim a punt Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una de les dades més destacades és l'increment del consum elèctric a les llars, que ronda el 6%. Una dada que s'explica arran dels canvis extrems de temperatura. Per saber-ne més, saludem Arnau Álvarez, responsable de l'àrea de negoci de Barcelona Energia i enginyer especialitzat en energia. Bona tarda.
Bona tarda a totes i tots.
Perquè us coneixem, qui no sàpiga qui és Barcelona Energia, explica'ns què és aquesta comercialitzadora.
Molt senzill, Víctor, per posar en context. Nosaltres som una comercialitzadora d'energia, és a dir, el que fem és comprar energia al mercat i la fem arribar o la venem als usuaris de la comercialitzadora. El nostre punt principal és que són públics, és a dir, els nostres accionariats són de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el nostre àmbit d'actuació, amb el Prat de Llobregat, Badalona, Sant Cugat, i actualment gestionem pràcticament 13.000 punts. Molts d'aquests venen de Barcelona, però també venen de tota l'àrea metropolitana. Seria el cas d'uns 1.700 punts a la zona del Baix Llobregat i, en concret, del Prat de Llobregat estem ja comercialitzant pràcticament 70.000 quilowatts d'energia.
Ens explicaves, no?, què és el que fa una comercialitzadora. Quina diferència hi ha entre una pública com vosaltres i una privada?
Sí, la principal diferència a nivell legal et podria dir moltes coses, però a nivell de ciutadania la principal diferència és la vocació. Una energètica o una comercialitzadora pública té vocació de servei i bàsicament el que busca és apropar el ciutadà, en aquest cas la comercialització d'energia, i també la transició energètica. És a dir, bàsicament el que busquem és canviar una miqueta el model energètic i buscar un model energètic on el ciutadà pugui prendre decisions sobre la seva energia, que aquesta energia sigui verda i, sobretot, on l'ànim de lucre sigui mínim.
Explica'ns ja, entrant en aquests resultats, no?, que fèieu públics, com s'ha repartit aquest increment de consum al llarg de l'any, dèiem que era al voltant del 6% aquest any, i quines són les causes que creieu que poden explicar aquest augment del consum elèctric a les llars?
Efectivament, com comentaves, aquest any el consum domèstic tenim registrat que s'ha vist incrementat en pràcticament un 6%, i les causes principals, ja no només en l'àmbit domèstic, sinó també en l'àmbit industrial, sobretot és la temperatura. A més calor o més fred, això fa que sobretot la climatització de les llars, dels locals, pugi, per tenir una temperatura ambient correcta, i això directament el que fa és que el consum general de Catalunya, del Prat de Llobregat, d'Espanya, es vegi incrementat. Com menys variacions tinguem en la temperatura, és a dir, com menys estius calorosos tinguem o menys hiverns molt freds tinguem, menys consum hi haurà. Estem en una etapa on, sobretot, a l'estiu les temperatures estan pujant, el canvi climàtic ens està afectant. Això vol dir que el que serien els habitants, la gent a casa seva, activa més la climatització per tenir una temperatura ambient correcta, i això fa que el consum s'incrementi. Sempre que tinguem, la relació és molt senzilla, sempre que tinguem una pujada o un increment de temperatures a l'estiu o una baixada a l'hivern, el consum es veurà augmentat.
De fet, passem més calor, posem l'aire condicionat, passem més fred, posem la calefacció, quan a vegades potser abans ens ho estalviàvem perquè no arribàvem en aquest extrem de temperatures. No sé si també hi ha uns hàbits que ens agrada anar amb samarreta a l'hivern, no?, i potser més abrigadets a l'estiu. Això també podríem parlar-ne, eh? En tot cas, quines són les hores de més consum que detecteu vosaltres en aquest estudi?
En l'estudi que hem realitzat, l'hora punta on el consum és elevat són les 10 de la nit, però si agafem la franja entre les 9 i les 11 de la nit, el que veiem és que pràcticament hi ha un 6% de mitjana en aquesta franja. Què és degut, sobretot, a aquesta franja? Doncs sobretot perquè és quan la gent casa, arriba als pisos, normalment cuina, posa la rentadora, posa el rentavaixell, es fa una mica els hàbits de casa i normalment ho fa en aquestes hores. Per contrapartida, igual que el pic de consum més elevat és a les 10 de la nit, el pic de consum, bueno, o l'hora avall on tenim menys consum registrat seria a la matinada, aproximadament cap a les 5, on només hi ha un 1,5% o un 2% de consum respecte al total.
Per sort, ningú posa la rentadora a aquelles hores, no?
Exacte. Exacte, exacte.
Hi ha algunes hores més bones o més dolentes per fer ús dels aparells elèctrics? Recordem, no? Aquells horaris que es van posar durant l'increment de preus de l'electricitat, que crec que ja no estan en vigor, no? Però no sé si això... hi ha unes hores que són millors o pitjors com a consumidors?
Sí, sobretot el preu de l'energia o per decidir quina hora hem de fer servir un aparell electrònic o un altre, hi ha dues variables principals. Una és el preu de l'energia que hi ha en el mercat en aquella hora, que això no depèn 100% de nosaltres, i l'altre serien els peatges, que això sí que ho posa Red Elèctrica i és el peatge que tu tens per poder consumir energia en aquella hora. Per fer un resum molt ràpid, com està el mercat actualment, les millors hores per utilitzar aparells electrònics seria durant la nit. És a dir, abans comentàvem que entre les 9 i les 11 és on hi ha un pic de consum més elevat, doncs a partir d'aquestes 11 de la nit fins pràcticament primera hora del matí, 7, 8 del matí, és quan l'energia és més econòmica. Són hores molt complicades, perquè normalment la gent no dorm, inclús hi ha diferents regularitzacions sobre sorolls o sobre decibels que es poden emetre en aquestes hores, però si haguéssim d'anar a una franja seria aquesta. L'altra solució és els caps de setmana i festius. Aquí és on, independentment del preu que té l'energia, la Red Elèctrica fixa uns peatges molt, molt econòmics. Per tant, si no es poguessin connectar aquests aparells electrònics durant la nit, l'opció seria fer-ho a caps de setmana o festius, que aquí sí que durant les 24 hores el preu és més econòmic.
Uh-huh. I una tercera dada que també, no, treu a la llum al vostre estudi és el de la potència contractada. Parleu de que hi ha potències contractades per sobre del que hauria de ser en moltes llars, no? Explica'ns què és això de la potència contractada que apareix a la nostra factura de la llum i que a vegades no sabem què vol dir i per què hi ha potència contractada de més en moltes llars.
Això que comentes, Víctor, és un aspecte molt important, perquè ho entenguem ràpid. La potència contractada que té un subministrament, si féssim el símil amb una aixeta d'aigua, l'energia és la quantitat d'aigua que cau perquè hi ha aixeta i la potència contractada és l'ample o el caudal que pot tenir aquesta aixeta. Quin problema hi ha? Que en moltes llars i també en molts locals, aquesta potència contractada, aquesta amplada de l'aixeta és molt més elevada del que realment necessitem en aquest local. Però la potència contractada normalment és algo que la gent no mira, no revisa i les comercialitzadores, sobretot el que parlàvem abans, sobretot de l'àmbit privat, que no tenen una vocació de servei tan gran com les públiques, no informen els seus usuaris. Nosaltres des d'allà fa un temps estem fent uns estudis sobre aquestes potències contractades que tenen els nostres usuaris per veure si aquesta potència es pot reduir. Menys potència, menys import que has de pagar per aquesta potència que tens contractada. A nivell molt ràpid, perquè tingueu quatre dades, pràcticament nosaltres en l'últim any hem proposat la baixada a 845 usuaris de Barcelona Energia, justament això hem detectat que tenen una potència contractada que és molt més elevada de la que realment necessita el seu habitatge, la seva casa, el seu pis. Un estalvi global, perquè tingueu una idea, doncs d'aquests 846 usuaris hem obtingut pràcticament uns 5.000 euros d'estalvi general d'aquests subministres.
Això no vol dir que no puguis tenir posat la rentadora, no? el forn... Això vosaltres el que més o menys suposo que calculeu és que tots els electrodomèstics estiguin funcionant a la vegada, que això poques vegades passa a totes les llars, que estiguis amb la planxa, que estiguis amb el forn, amb l'extractor, amb la calefacció, etcètera, etcètera. I això seria el màxim, no? Això seria aquesta potència contractada.
Sí, nosaltres sobretot ens basem per fer aquests estudis, primer de tot amb càlculs nostres, és a dir, en casos molt particulars, doncs saber quins aparells electrònics tens al teu local o a la teva casa i quina potència tenen aquests aparells. Però des de ja fa uns anys, des de que s'han canviat els comptadors a comptadors de telemesura, distribuïdora també ens dona l'històric dels maxímetres de cada casa o de cada pis. Amb aquests històrics, el que nosaltres fem és veure quin històric o quin màxima o quina potència màxima ha registrat el teu comptador versus la que tu tens contractada. A partir de certa diferència, perquè sempre ha d'haver-hi un marge de seguretat per qualsevol cosa que pugui passar, doncs a partir d'aquesta diferència i quan ja té un sentit tant energètic com econòmic és quan nosaltres ho traslladem als usuaris.
Mm-hmm. Doncs imaginem que som a casa, que ja hem tingut una potència contractada que s'adequa a les nostres necessitats i, per tant, un estalvi, però encara volem estalviar més perquè tenim consciència a favor del canvi climàtic o també per la nostra butxaca, que això és de doble via, no? Què podem fer per reduir la nostra factura de la llum com a usuaris i usuàries?
Nosaltres sempre parlem de mesures directes, amb la idea que et comentava abans de que el ciutadà pugui ser i qui pregui decisions i que sigui sobirà sobre la seva pròpia energia. Doncs nosaltres sempre parlem de mesures directes. I aquestes mesures directes, sobretot, n'hi ha tres. La primera seria a nivell d'hàbits de consum. És a dir, ostres, jo a casa meva, al meu pis, no puc ni posar generació d'energia renovable, ni canviar elements d'aparells o d'aïllament perquè no tinc diners, no es pot fer, la normativa no m'ho permet, doncs que els teus hàbits facin que tinguis menys consum. Com pot ser? Evitant l'estambai, és a dir, el consum fantasma que tenen certs aparells electrònics, també a l'hora de, el que comentàvem abans, quan utilitzo aquells aparells electrònics perquè sigui en hores on l'energia tingui un preu més econòmic, una miqueta seria els hàbits que tu tens a l'energia. Aquesta seria la primera. La segona seria l'aïllament tèrmic. És a dir, ostres, jo visc en un pis o tinc un local, no puc tenir generació renovable, ja tinc tots els hàbits de consum superestudiats i ho faig tot bé. Ostres, com puc anar més enllà? Doncs finestres amb vidres dobles, certes pintures o certes capes al que seria l'aïllament o a les parets perquè la pèrdua tèrmica sigui menor. Una miqueta aquest seria el segon punt. I ja el tercer, que normalment també és el més costós, és la utilització de noves tecnologies, ja sigui generació a partir de plaques fotovoltaiques, utilització d'aerotèrmia, utilització de certs aparells o de certs sistemes que el que ens permeten és o baixar el consum dràsticament o generar-ne de nou amb un consum, amb un cost zero.
Mm-hmm. Per tant, coses que, sobretot a la primera part, no diguéssim, són al final unes iniciatives que podem fer a casa de forma molt fàcil. Allò de, si veus el pilotet vermell a la tele, doncs no està apagada del tot, no? Apaguem-la des de l'interruptor, que solen tenir un interruptor, o la desendollem, si calgués, no? I potser aquestes hores de la nit que estàs dormint, doncs no està gastant aquella llum innecessària, o les hores que estem fora de casa. O, per exemple, el que dèiem abans, no sé si és una mesura, abrigar-se quan fa fred i potser destapar-se quan fa calor.
Efectivament, Víctor. Aquesta última, per exemple, aniria dintre dels hàbits. Nosaltres ho definim com hàbits diaris sostenibles, és a dir, bàsicament accions directes que no tenen cap cost, que tu pots fer en el teu dia a dia per utilitzar menys recursos. I això és molt senzill, Víctor. Com menys consum hi hagi en un local o en un habitatge, menys impacte hi haurà en el medi ambient i, per suposat, més econòmica serà la teva factura.
Clar, vosaltres, al final, l'energia que comercialitzeu, deies, que no recordo el percentatge, crec que deies al voltant del 70-80% és d'origen renovable, però clar, hi ha un percentatge.
La nostra energia, el 100% d'energia que nosaltres hem buscat mercat o que generem amb diferents parcs solars que gestionem, està certificada com a 100% renovable. Això també és un altre... Aquí, en aquest sentit, no redueixes la teva factura, però sí que molta gent, ostres, jo no puc posar-me plaques solars a casa o no sé com contribuir a la transició energètica. Només que la teva factura elèctrica la gestioni una comercialitzadora que tota l'energia que gestioni sigui certificada com a 100% renovable, ja saps que el teu pot de subministre impacte en el medi ambient en tindrà zero. Que tindrà molt consum, tindrà menys consum, que la potència estarà ben contractada o no, però directament sabràs que estàs ajudant en la transició energètica perquè aquella energia que et fan arribar es genera o en parcs solars, o en parcs eòlics, o en centrals de biomassa, en llocs on no generen gasos d'efecte hivernacle.
En tot cas, si no formem part de Barcelona Energia o d'altres comercialitzadores que tenen aquesta visió, no?, més sostenible de la seva feina, pot ser que part de l'energia que consumim vingui d'aquestes fonts que sí que són contaminants i que sí que generen, no?, aquests gasos d'efecte hivernacle que fan al final que al cap i a la fi tinguem aquest canvi climàtic. quin és l'impacte o quin pot ser l'impacte d'aquest tipus de generació d'energia? Parlaves, no, ara, de les vostres fonts, al final no tenen aquesta petjada, però hi ha altres que sí. Realment és tan preocupant?
Doncs nosaltres fem una monitorització d'aquests estudis anuals, bueno, i la CNMC, que és la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, i és molt senzill. Cada ciutadà, quan li arriba la seva factura, a l'última pàgina apareix l'índex d'emissions que té la seva comercialitzadora. Aquest índex d'emissions, bàsicament, el que et diu és que per cada quilowatt-hora que jo et faig arribar, quina emissió en grams de CO2 genero en el medi ambient. Es comptabilitzen, quan acaba l'any, es comptabilitzen tones i tones i tones d'emissions de CO2. Bàsicament, és multiplicar aquest factor d'emissió de la comercialitzadora pel teu consum anual. I justament això és una actuació directa. És a dir, tota comercialitzadora que el seu consum o que el seu índex d'emissió, perdoneu, sigui zero, per molt consum que tu tinguis, al multiplicar-ho per zero, no tindràs un impacte directe en el medi ambient. A partir de que no tinguis zero, com més consum tinguis o com més alt sigui aquest índex d'emissió, menys contribuireu o menys es contribuirà en aquesta transició energètica. Normalment aquestes cosetes són com el que parlàvem abans de la potència contractada. Són dades o és informació que a la ciutadania li costa que li arribi, perquè normalment la comercialitzadora de referència no transmet aquesta informació, però justament per això estem aquí avui o per això existim diferents comercialitzadores públiques o amb vocació de servei, que bàsicament el que intentem és això, no? que siguem una eina amb la transició energètica, en aquest cas comercialitzant energia 100% renovable, i informar el client o l'usuari de totes les possibilitats que té per reduir, en aquest cas, la factura elèctrica.
Doncs amb la teva explicació, Arnau Álvarez, responsable de l'àrea de negocis de Barcelona Energia i enginyer especialista d'energia, ja no hi tenim excusa, no?, per conèixer totes aquestes dades i també per repensar-nos com consumim i quin és el nostre impacte amb coses tan diàries com potser cuinar, posar una rentadora, etc, etc. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, moltes gràcies, Víctor. I res, qualsevol dubte que tingui la gent, qualsevol consulta que vulguin fer, que estem oberts a resoldre'ls aquests dubtes i també donar-vos les gràcies a vosaltres per deixar-nos aquest espai per poder parlar d'algú tan important com és la transició energètica.
Adéu, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara és temps per a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. El tenim a Badalona. Toni, bona tarda. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara sí, ja, jo sabia que hi eres, però que no ens arribava la teva veu. Què tal per Badalona? Bé?
Bé, molt bé, un dia sí. Molt maco, molt de sol.
Aprofiteu-lo,
calorit, eh? Sí, sí, sí.
Que el cap de setmana es presenta una miqueta més.
Ha d'anar pel pedregar, sí.
Vinga, saludem ara el Josep Vallvé, que és empleat de Caixa d'Estalvi i columnista, i el tenim a Terrassa, via telefònica. Josep, bona tarda.
Bona tarda, Toni. Passa'm una mica de sol d'aquí de Badalona, perquè sí. Terrassa està molt emboirat, això.
Vale, ara te l'envio, un moment, eh?
No sé...
Sant Cugat deu estar si fa o no fa, eh?
Sant Cugat està ara sí, ara no, no?
Bueno, sí.
Jordi Casas, historiador, com estàs?
Bé, un dia una mica tonto, però bueno, bé. No, dic
el temps. El dia una mica tonto. Ah, val. Ara comentàvem amb el Jordi que avui són temes així una miqueta més light, més fluixets. Què passa? Que hem de parlar de política cada dia?
No,
o què?
No, al contrari. No, no,
no, no, que va,
fem-hi,
que va.
Fem-hi.
A veure, hem de parlar de la vida,
perdona,
de les qüestions
si
que ens afecten a...
Que potser m'equivoco i em falta temps, no? Carles,
et faltarà temps?
No ho sé.
Vols dir?
Som-hi, va.
Home, jo crec que és prou important i en parlem poc d'un sector de la població. com són les persones amb discapacitat. I resulta que avui podem parlar, podríem dir, una mica des de l'esperança, perquè la reforma del Codi Civil català que ha aprovat el govern, s'ha fet una reforma, donarà més autonomia a les persones amb discapacitat. Hem estat sempre tutelant aquestes persones amb una sobreprotecció que no sabem si ha anat bé o no, i ara amb la creació d'una nova figura que serà l'assistent i que podrà servir doncs, serà un assistent que podrà actuar en diferents graus, podríem dir, també en funció de les necessitats de cada persona. Podrà fer d'acompanyament, podrà fer una assistència, diríem, cooperativa, una altra de representació o bé de designació preventiva. És a dir, que les persones discapacitades podran decidir per elles mateixes, estan també en el seu dret. Per tant, una reforma d'aquest Codi Civil que amb quins ulls veieu, Jordi?
Primer, deixa'm fer un apunt històric.
Vinga.
Catalunya és una de les comunitats que té Codi Civil propi. Va ser el Codi Civil va ser el que es va salvar de l'ensulciada de 1714. Així com el País Valencià també es va acabar el felipisme, van acabar amb el Codi Civil, a Catalunya es va mantenir. Per això podem tenir un Codi Civil propi. Bueno, això és un historiador.
Però és una bona dada, perquè hem de dir que hi ha diferències entre el Codi Civil català i l'espanyol, i aquesta, per exemple, és una d'elles.
Tenim un Codi Civil propi, i, per exemple, aquí hi ha la importància de l'hereu, altres coses que altres llocs no existeixen. Bueno, dit això, jo m'he mirat el que ens has passat, no sé si ho he entès bé, però crec que l'objectiu és del tot lloable, que és, bueno, que els discapacitats no es vegin permanentment tutelats, i que tinguin una capacitat d'autonomia de decisió amb un suport en funció de la seva situació personal, no? És el que he entès. I estableixen diverses figures de suport, uns més directes, altres menys indirectes, i aquí, com sempre, i com deia la presidenta d'una de les entitats que hi ha darrere d'aquesta iniciativa, és que, clar, després aquí caldrà suport públic, i per tant caldrà partida pressupostària, que és plora sempre la criatura.
Exactament. En aquest àmbit hi ha tants altres. Com ho veieu, Toni?
Molt bé. Em sembla molt correcte que des del Codi Civil del nostre país s'apoyi aquest tema. És una cosa que s'havia de resoldre més aviat que tard i crec que va en bé de la societat en general i sobretot amb les famílies i amb la gent que es troba immersa en aquesta problemàtica. No és el mateix tindre una persona que decideixi per tu sempre que en virtut de les necessitats teves puguis tindre un determinat tutelatge o un determinat altre tipus d'ajuda. Llavors, aleshores, em sembla molt correcte, em sembla que s'ha d'anar en aquesta direcció i que Catalunya, com sempre, pues, demostrem que anem davant de les coses.
Josep, la teva lectura.
Posaré una pedra a la sabata i em direu que sóc molt crític, com ho acostumo sempre. Una reflexió, i després faré propaganda d'una entitat aquí a Terrassa, que fa una feina absolutament fantàstica de fa una pila d'anys. Sense gaire suport per part de l'administració. Primera pregunta, quant temps ha estat penjat, del sostre, el tema realment efectiu amb pressupost de la llei L, sense cap mena de pressupost, i quants polítics hi havia a la sala, al Parlament, al Fòrum, al Senat, on es va fer la reunió aquella on l'Onzué va pujar a l'exfutbolista del Barça, va posar el tema al crit al cel i al cap de molt pocs mesos la pel·lícula que van fer amb aquest tema doncs va ser un top d'audiència a TV3. És una pregunta que la deixo en l'aire i que me la respongui si algú hi ha. Qui en tenga oïdos para oír, que oiga.
Però jo
segona reflexió.
Digues.
Parlant de discapacitat, contemplant aquí doncs, no sé, una entitat aquí a Terrassa que és AVAN, AVAN, que té un seguit de voluntaris que fan una feina extraordinàriament fantàstica i que moltes vegades, no moltes vegades, els voluntaris tots treballen
a cos zero, vull dir, sense voler sortir a cap foto. Aquesta foto que s'han fet el president Illa i el conseller Espadaler i un altre, em sembla molt bé. Que fixin, sisplau, una data concreta, igual que quan entra un govern se li marquen els 100 primers dies per veure, per fer un balanç de com van les coses. Estem a finals d'octubre del 2024. Podem parlar febrer, març màxim del 2025, què s'ha implementat realment després d'aquesta fotografia? Són dues preguntes que deixo en l'aire. I em sembla que hi ha suc aquí, substància.
Jo et volia preguntar, respecte de la primera part de la teva intervenció, si és que el que comentes ho fas en comparació amb el que avui comentem? És a dir, intentes explicar que...
Discapacitats, vaja, Carme, discapacitats, estic pensant en gent dels que tenen, han tingut, per exemple, un ictus, que tenen demència, que tenen Alzheimer, que tenen Parkinson, etcètera, 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 anem afegint-hi tots els que vulgueu, enfermedades neurològiques, vale?, que necessiten aquestes persones que es queden atrotinades, m'hi puc quedar jo d'aquí poc temps. A veure, ens pot passar a qualsevol persona, això, sense comprar un número, et pot venir. Aleshores, no és que vulgui ser punyent en el sentit de m'està molt bé la idea, fantàstica, però sobretot que em fixin ja des d'ara, concretament, amb una roda de premsa. Farem una primera revisió del tema en data 28 de febrer del 2025, per veure com van les coses, perquè molt em temo que això serà una altra gran fotografia i al cap d'uns mesos passarà el que va passar, doncs, amb la famosa llei de l'ELA, que estava aprovada i no es havia aprovat un pressupost. Contrastem la situació real d'Euskadi amb el tema dels ajuts per part de l'administració i fins i tot als familiars que tenien cura dels seus pares o dels seus sogros, estaven en una situació feixuga. La meva mare es va morir l'any 2007, vam demanar algun ajut econòmic, estem al 2024, ni tan sols hem rebut una mínima resposta. Han passat 17 anys. Com ho haig de mirar? Malament.
Bueno, jo crec que...
Són coses diferents, diria.
No, jo crec que a part del pressupost que jo ja havia comentat, ha introduït un element, que és que l'administració sempre va per darrere de les necessitats, i sobretot en aquests col·lectius, que si no hi haguessin entitats que apreten, i personalitats, com el cas de l'UNZUE, no?, que apreten, potser no s'aprovaria. I també té raó que, a veure, una cosa és aprovar la llei, i una altra cosa és després el desenvolupament de la llei que s'apliqui, no? Deia l'Espartero, un polític del segle XIX, deia, no, vostès vagin provant les lleis que jo faré el reglament que les desenvolupa, no? Bueno, si no hi ha un reglament i el que deia ell, un compromís concret, les lleis es queden amb res. Però jo volia introduir un altre element, que és, tot, diguem-ne, en un sentit ampli, totes aquestes, malalties que no són les més habituals, per exemple, les malalties mentals. És un tema que ara també s'està posant sobre la taula perquè sempre ha estat minusvalorat. I a mi em consta, per familiars que s'hi dediquen, que sobretot després del Covid això s'ha disparat, i sobretot entre els joves. Vull dir que cada cop aquesta societat en la que vivim, que és més complexa, més histèrica i més difícil de suportar, ens portarà cada cop més a tractaments, diguem-ne, fora dels que han estat històricament habituals. I, per tant, s'hauran de desenvolupar polítiques públiques que facin front.
Sí, és evident. Penso que, d'alguna manera, l'administració és la que ha d'empènyer amb tot aquest tema. Malament anem si anem tirant davant lleis i anem tirant davant certes històries a favor d'una cosa que és evident que ja fa temps que es tenia que estar ja legislada, sí, tal com ha dit el company, això va caient en un sac, vull dir, un sac buit, evidentment. I aleshores, això què passarà? És que la gent es desenganyarà, que passarà el de sempre, que si ara això arriba, que si no arriba, que arribarà més tard perquè ara hi ha altres necessitats, vull dir, sempre hi ha històries que es poden, no sé, intercanviar amb la que estem parlant ara. I és una cosa que realment políticament jo crec que els partits la poden utilitzar, però que està lluny de ser una cosa que els importi vots. Vull dir que sí, que hi ha un segment de població que estarà imbuïda dintre d'aquest àmbit, però que no és una cosa que ells diguin, bueno, ara sí, ens farem la foto amb aquest i amb l'altre, perquè això està bé, perquè... vale, però a l'hora de desenvolupar-ho, quan ho tindrem? D'aquí 20 anys, d'aquí 6 mesos, d'aquí un mes? És aquest. Ara, al fons de la qüestió sí que és cert que està bé, que està bé que es tiri endavant i que es legisli en base a aquest col·lectiu, que és un col·lectiu pues, que sovint se l'ha maltractat bastant.
Home, per dir-vos que una de les persones que forma part d'aquestes entitats impulsores declarava que amb això és una manera d'eliminar la incapacitat total d'aquestes persones que hem sobreprotegit, que hem estat tutelant tota la vida per una discapacitat física o intel·lectual, no? Que els hem menys tingut i que doncs ara reconeixem els seus drets com pot tenir qualsevol altre ciutadà. No?
Afortunadament això ha millorat, perquè bueno, un cas del meu carrer, abans, fa 60 anys, 65, una persona que neixés en síndrome de Down i quedava marginada a casa, amb un racó, ja ho he vist. I ha acabat, punto pilota. Ara, afortunadament, des d'uns anys ençà, hi ha escoles, i s'integren i poden fer una vida relativament normal, no? Afortunadament, en alguns aspectes, estem més sensibilitzats i hem millorat.
I són persones que tenen altres capacitats que poden desenvolupar, que posen de manifest i que per si soles doncs, poden tenir el seu criteri, poden tenir la seva opinió, poden tenir la seva manera de pensar. I aquesta nova figura que dèiem de l'assistent, en funció de les necessitats de cada cas, seran els que els hi faran aquest suport.
Bueno, doncs a veure si es creen.
Això és important.
Per la Victòria Monell, la presidenta d'una de les tres entitats d'INCAT, en cas, i la coordinadora tutelar que es van reunir fa pocs dies per parlar amb el president de la Generalitat sobre aquest tema, eliminar la incapacitació total ha de permetre que aquest col·lectiu amb discapacitat doncs en tot moment puguin tenir el que se'n diu una assistència correcta i suficient a fi i efecte de poder arribar a prendre decisions importants en la seva vida. Això, la idea és fantàstica, jo no dic pas que no. Posaré un altre exemple sense voler sortir-me de tema. Quant temps fa que el govern espanyol i el català i els d'altres autonomies tenen identificat el problema del preu de l'habitatge?
Ui.
Quant temps fa que es parla del tema?
No obrim aquest meló.
No
obrim aquest meló, però per això, justament per això, torno a la llera del riu, per això precisament plantejo que ens marquin un calendari efectiu amb una primera data de revisió el més propera possible, perquè realment, a banda d'aquesta primera foto, veiem fets reals i tangibles, que es puguin quantificar econòmicament. Si no hi ha pressupost, això és un repte que pot ser... Doncs, tinc un gran somni, have a dream.
Però vale. Jo crec que aquestes entitats...
No se'ns adormi, va, canviem de tema.
No, que anava a dir que precisament aquestes entitats que han impulsat que es faci aquesta reforma de la qual en parlem, doncs seran les que estaran vigilants, no? De que tot això doncs tiri endavant, que es pugui fer en realitat i que es pugui anar portant a la pràctica. Vinga,
tu mateix, Carme, ha apuntat aquest tema d'aquí 3 mesos perquè en tornem a parlar.
Vale,
a
veure si ens trobem a 3.
Sí. Espera, que ho apuntaré.
Així pots canviar de tema.
Ho apuntaré al calendari. Vinga, anem a parlar del món de l'esport i de la condició sexual d'alguns esportistes que tenen doncs, dificultat a l'hora de reconèixer la seva homosexualitat. Ho dic perquè hi ha un estudi i aquesta informació la publicava el diari Ara, que parla de les pors que tenen els esportistes espanyols a sortir de l'armari, una expressió que per mi ja ha quedat una mica fora de lloc i obsoleta.
És molt expressiva, la gent ho entén.
Sí, la gent ho entén. De fet, és un estudi que dona continuïtat a una primera part d'un altre estudi que es va fer el 2018, en el qual només doncs, analitzaven la figura d'un waterpolista que va reconèixer doncs, la seva homosexualitat el 2018. Ara han ampliat aquest estudi amb alguns altres esportistes que, a més, imagineu-vos, encara es mantenen en l'anonimat. No sé aquesta por, a què penseu vosaltres que es deu quan se suposa que estem en una societat ja una miqueta més avançada sense tants prejudicis i sense, però en el fons...
Però el món de l'esport fins fa poc, sobretot alguns esports, ha sigut molt d'homes. Ha sigut un esport molt d'homes i per tant molt masclista. També s'ha de reconèixer com els esports també de mentalitats molt elementals també. Però bueno, això és una altra cosa. Per tant, entenc que per seguir la mateixa frase hi hagi persones que li costi sortir de l'armari amb una miqueta de recança per veure què passarà, com reaccionaran, no?, el meu equip i els altres allà i tal. La prova està és que aquests 11 entrevistats que ens han vingut a fer aquest estudi ho han fet sota l'anonimat. A mi em sembla bé que surtin de l'armari, diguem-ne, amb els noms i cognoms, encara que entenc que és un esforç personal.
Parlem de l'esport d'elit, eh?
Sí. Que... Perquè els elitistes, per bé per mal... Els esports d'elit, per bé o mal, són referents.
Exacte.
De vegades són referents negatius, però en aquest cas seria un referent positiu, no? I estaria bé. Ara entenc que això és un esforç personal, que té uns costos personals, i, bueno, no tothom, suposo, està disposat a... No sé, serà un procés, jo suposo que d'aquí uns anys ja serà, espero, això serà una anècdota, ja m'imagino que estarà normalitzat i serà una anècdota, no? Però, bueno, de moment... Si
jo... El que és curiós és que amb aquest estudi gairebé la dotzena, que són 11 esportistes importants d'elit que apareixen a l'estudi, ho fan sota pseudònim. I això que deies ara fa un moment, de que probablement doncs, l'homosexualitat masculina es mira d'una manera i l'homosexualitat femenina es contempla amb un rigor menys constrinyent, és un fet evident. Vull dir, aquí la mostra és prou variada, però el fet de que apareixin sota pseudònim ja implica doncs, una certa por perquè la societat nostra, l'entorn social en el que vivim, possiblement no està el suficientment preparat doncs per intentar respectar la diversitat sexual en un moment determinat i punto. És complicat aquest tema, jo crec que s'hauria, és un repte important a plantejar a nivell educatiu, s'hauria d'explicar a la canalla amb unes edats molt primerenques del sistema educatiu. Aleshores, quan això s'ha après, quan ja has passat l'adolescència i ja ho has après amb 20 i pico d'anys, doncs les coses canvia molt. No sé si situo prou bé el tema.
Sí, segurament el problema és que no hi ha hagut una...
Cas, sí. En qualsevol cas, hi ha alguna altra disciplina que pot ser més femenina, no ho sé, el patinatge artístic, per dir-ne una, no? Que em ve ara a la memòria. Però vull dir, en qualsevol cas, admiro la persona que té la valentia, el coratge de manifestar públicament davant d'un mitjà de comunicació amb una xarxa social doncs que té aquesta condició, el que ho facin aquests amb això de pseudònim implica que tenen una certa por de que no saben quina resposta rebran a nivell global per part de la societat.
A veure,
és el que preocupa.
El tema no és que s'hagi de fer bandera, perquè, a veure, cadascú amb la seva intimitat és el que és i vol ser el que vol ser. És que no, aquest no és el problema. Vull dir, són esportistes que es dediquen doncs, a la pràctica d'un esport concret. El que passa és que en aquest cas, per la seva condició d'esportistes d'èlit, doncs sí que podrien ser referents, servirien per visibilitzar precisament aquesta situació. I fixeu-vos que a nivell institucional, a nivell d'organismes, el tema també es fa més difícil, perquè crec recordar que en l'últim Mundial hi havia alguna selecció, no sé si l'Alemanya o la... Ara no recordo si era l'Alemanya, no sé si us sona que portaven uns braçalets amb l'Arc de Sant Martí, no?, com per protestar per la falta de drets que tenen les persones LGTBI en països àrabs, i que la mateixa organització, la FIFA, els va prohibir i els va amenaçar de sancionar-los o expulsar-los. Vull dir que en comptes de contribuir a fer condició de normalitat totes aquestes coses, encara ho compliquem més, no? Toni.
Sí, jo crec que està poc evolucionat tot aquest tema. És un tema que està molt enrederit. Els esportistes d'èlit poden manifestar o no el que vulguin, però jo crec que amb més potència de manifestacions i dient, escolta, aquí estem un col·lectiu de futbolistes, perquè a veure, fins ara no se sap que algun futbolista pot ser gay, però, escolta, ja deu fer molts anys que n'hi ha venir bastants i mai s'ha dit. Mm. Vull dir, és que em faran creure que això ve d'ara i tot. Ara, també és clar, aquesta gent encara, per desgràcia, està mal vista en segons quins segments, sobretot a l'ambient futbolero, i llavors se'ls pot coartar el tema professional, el tema de contractes. Igual hi ha clubs que no volen que s'especifiqui com és aquesta persona s'aguanta i queda dintre l'armari. És bastant complicat, i crec que la societat amb aquest tema no ha evolucionat, i no crec que... Així com el tema de les noies potser s'ha visualitzat Exacte. Una mica més, i s'ha parlat més, i s'ha acceptat més, el tema dels tios, vull dir, en aquest sentit, sentint-ho molt, estem a les beceroles.
Sí, però en el cas de les noies jo crec que s'ha fet amb tanta normalitat.
Sí. Recolzant això que deia la Carme, poso l'exemple dels darrers Jocs Olímpics de París, una boxejadora d'Argèlia, que inicialment havia estat rebutjada per ser gay, gairebé va estar a punt de que la deportessin, i va ser la primera refugiada que va guanyar una medalla. La polèmica, quan va venir el seu primer combat, apenas va durar 46 segons amb una boxejadora italiana, que va dir que se'n anava. Això és molt trist, tot plegat. Què vol dir?
Però no era per la seva condició de refugiada, no?
En aquell cas era que era transexual.
Ah, aquest és el tema.
Llavors es considerava que hi havia un avantatge física respecte a la resta de boxejadores. I aquest és un tema que no es val a dir, és un tema que està sobre la taula i a veure com l'han abordat, no? Però, a part, és lícit, és correcte que persones transsexuals puguin participar d'acord amb el sexe amb el qual s'identifiquen els esports, però poden tenir uns avantatges respecte a la resta de perrons purament hormonals i de musculatura, no?
Bé, doncs aquest meló el deixarem per un altre dia. O sigui, vale. Tanquem la fruiteria per avui i agraïm al Toni, al Josep i al Jordi que ens hagin acompanyat en aquesta estona de conversa. Senyors, que vagi molt bé la tarda.
Vinga, fins una altra. Que sigui abans de 3 mesos.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón Som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermont.org.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.